Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper dilluns s'inicia el període de prescripció escolar. Més de 500.000 de famílies han d'escollir el centre on els seus fills estudiaran els propers 9 anys de la seva vida, és a dir, on cursaran l'educació infantil i la primària. Una decisió realment difícil, on els barems es barregen amb el mapa de zones educatives i els interessos o preferències dels pares en quant al tipus de sistema educatiu que prefereix pels seus fills. Així tot plegat fa que moltes vegades la primera opció no correspongui amb la desitjada, donat que aquesta és l'única on comptabilitzen els punts i no el sorteig com a la resta d'opcions. Enguany, com a novetats, els pares hauran de realitzar la prescripció als centres educatius que escollin com a primera opció i també podran realitzar-la via internet, un tema del qual parlarem a l'info d'avui, entre d'altres notícies que han conformat l'actualitat de la setmana. Coneguem-les als titulars amb la nostra companya Laia Prats. Presentats els 5 projectes del futur hospital Ernest Lluch.
En parlarem amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que va ser present a l'acte de presentació. També hi van ser presents els alcaldes de Cerdanyola, Montcada i Barberà. Tots ells també van fer públic que des del passat 16 de març els terrenys del sector Redosa, on es construirà l'hospital, ja són de titularitat pública.
I com comentàvem fa un moment, el proper dilluns 23 de març s'inicia el període de presentació de sol·licituds de prescripció pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
El termini finalitzarà el proper 2 d'abril i enguany la preinscripció no es realitzarà al centre cultural, sinó que cal presentar-la als centres escollits com a primera opció o via internet.
Es presenta un estudi lingüístic sobre la rotulació comercial a diferents municipis vallesans.
Pel que fa a Ripollet, un 62% dels comerços tenen el seu rètol principal en català.
El dia 2 d'abril se celebra el Dia Internacional del Llibre Infantil.
La Biblioteca Municipal de Ripollet s'hi adhereix amb una sèrie d'actes que ens explicarà la seva directora, Roser Pacanins.
Es presenta l'Associació Ripolletenca d'Animals de Companyia.
Un dels seus objectius és el control de les colònies de gats per evitar la natalitat massiva i la propagació de malalties.
I avui a l'entrevista parlarem de les activitats que realitza l'Assemblea Comarcal de Creu Roja.
I ho farem amb César Martínez, director tècnic de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet.
Esteu escoltant Info.
Ahir va tenir lloc a l'Ajuntament de Cerdanyola la presentació dels 5 projectes gràfics finalistes en el concurs d'idees per a la construcció del futur hospital Ernest Lluch. A l'acte van intervenir els alcaldes de Montcada, Cerdanyola i Ripollet i l'alcaldessa de Barberà del Vallès. Per parlar dels detalls més importants dels projectes, així com en quin punt es troba el procés administratiu per a la construcció de l'hospital, tenim amb nosaltres a l'alcalde de Ripollet, el senyor Juan Parralejo. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Parli'ns una miqueta, ja sé que és una mica difícil perquè són 5 projectes diferents, però quina valoració n'ha fet vostè?
Bé, la valoració que he fet jo coincideix amb la valoració que ha fet els tècnics dels 4 ajuntaments i també els tècnics del CatSalut, que són en definitiva els responsables màxims d'escollir un projecte, perquè recordem que aquest projecte l'ha d'adjudicar la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, i per tant han de ser ells lògicament els que tinguin la veu definitiva a l'hora d'escollir-ho. I coincidim tots en que hem tingut molta sort, perquè les 5 propostes que ens han presentat són unes propostes de molt alta qualitat, d'un alt nivell arquitectònic, i per tant això ens garanteix que sigui la que sigui la proposta escollida, tindrem un edifici singular, un edifici emblemàtic i un edifici que ja està pensat en funció del pla funcional d'aquest futur hospital.
De tota manera, suposo que personalment sí que en tindrà una opinió i es decantarà per alguna o no.
Bé, home, a mi personalment hi ha un parell que m'agraden més, però clar, és que això s'ha de valorar tècnicament, perquè ens podíem trobar que tenim un edifici molt maco i diguem amb una incidència, diguem, sobre el territori molt potent, però en canvi que fos poc funcional. És a dir, un hospital el primer que ha de ser és molt funcional, que la gent que arribi ho tingui tot fàcil, que l'accés sigui fàcil i que les dependències estiguin muntades en funció del servei, més que sigui maco. Si aconseguim que sigui un edifici emblemàtic i maco i a més sigui funcional, això és el que jo crec que entre tots hem de decidir, i penso que hi ha més d'un dels projectes d'aquests que s'han presentat que compleixen aquests requisits.
Quan sabrem el guanyador definitiu?
Bé, ara toca una feina d'aquelles que s'han de fer entre bastidors per part de tots els tècnics. Hi ha molta gent que treballarà pues, l'anàlisi d'aquests 5 projectes. La idea és que d'aquí a 2 mesos, aproximadament, és el plaç que haurem de tenir escollit un d'aquests projectes per poder-lo presentar ja a la Generalitat i que pugui fer-se l'adjudicació del projecte BACSI i del projecte executiu.
Sembla que la situació dels terrenys està solventada, no?
Bé, això és una altra de les qüestions que que vam anunciar ahir, jo penso que és molt important. També ha estat una feina de molts mesos, una feina sense fer soroll, una feina important, tenint en compte la situació econòmica que tenim, encara més complicada, però ens hem sortit. Ara ja sí que podem dir, perquè els terrenys són públics, han estat adquirits per una empresa metropolitana dels ajuntaments, que és l'IMSOL, i que, lògicament, això ens propicia que en el moment que nosaltres aquests dos mesos tinguem ja escollit el projecte executiu, podrem fer la proposta d'adjudicació a la Generalitat i també l'entrega de la titularitat dels terrenys, perquè ningú tingui dubte de que aquest és un procés que marxarà endavant i que no té marxa enrere.
Mm-hmm. Ara que la titularitat és pública, què ha de fer l'IMSOL amb els terrenys?
Bueno, l'IMSOL el que ha de fer és fer la cessió anticipada, igual que es va fer en el seu moment la cessió dels terrenys per fer l'escola del Martinet, és la mateixa figura urbanística. Aquesta cessió anticipada és en funció del futur planejament que hi ha en el sector de la Redossa, i que això ens permetrà disposar dels terrenys abans de que es pugui desenvolupar urbanísticament tot el sector. Jo crec que és una notícia important afegir, a més, de que abans de l'estiu hi ha la previsió de fer l'enderroc de tot aquest espai. Per tant, esperem que abans de l'estiu, allà on hi ha aquestes naus, hi hagi un solar. Això penso que també és important, tenint en compte que és un projecte d'enderroc complicat, perquè s'haurà de fer un projecte d'enderroc per poder-ho licitar i adjudicar. Això també porta el seu temps, però bueno, va paral·lel a l'adquisició d'aquests terrenys. Per tant, el calendari proper que tenim és d'aquí a l'estiu, que la Generalitat hagi adjudicat el projecte executiu, que tinguem ja escollit la proposta guanyadora, que es pugui haver entregat ja la titularitat dels terrenys a la Generalitat de Catalunya, i a més que es pugui fer l'enderroc. Si això ho complim, pues anirem complint el calendari que vam acordar justament ara fa un any amb la consellera, els quatre alcaldes, i que estem complint, però vamos, a rajatabla.
Mm-hmm. Quin és el termini que tindrà l'empresa guanyadora per la redacció del projecte?
Sí, això ja ho vam dir quan vam fer tot aquest procés. És difícil de parlar de dates quan estem parlant d'un equipament tan important com un hospital, que és segurament una de les construccions més complicades que hi ha, però nosaltres treballem amb la hipòtesi de que la durada de l'execució d'aquest projecte executiu pot durar aproximadament un any. Això és el que ens diuen els tècnics i segurament serà el que al final acabarà sent.
Uh-huh. Parlem d'un cost de redacció de 4 milions i mig d'euros.
Efectivament, això ja només pensar que la redacció del projecte executiu té un pressupost de més de 700 milions de les antigues pessetes, ens dona ja una idea del que representa aquest projecte, de la importància que té, i això ens dona una idea de per què, lògicament, s'ha de trigar un any en fer aquest projecte executiu, no?
Quin serà el cost final de tota l'obra?
Sí, aproximadament els tècnics del CatSalut estan valorant en aquests moments uns 100 milions d'euros, és a dir, uns entre 15 i 16 mil milions de pessetes.
Mm-hmm. Tot i que encara no es coneix la forma final de l'hospital, sí que en coneixem els serveis que tindrà a través del pla funcional. Mm-hmm. Quin se'n destacaria com a principals necessitats de la nostra població?
Crec que una de les satisfaccions més importants que podem tenir, sobretot des de Ripollet, és que hem aconseguit donar-li la volta a la proposta inicial que hi havia en el pla sanitari de construcció d'aquest hospital, i al final, treballant-ho molt i fent moltes reunions i sense que hagi estat fàcil, hem aconseguit que aquest hospital sigui un hospital de referència, un hospital comarcal, amb tots els serveis que pot tenir un hospital, és a dir, llits d'estada, espais sociosanitaris, quiròfans, intervencions quirúrgiques, cirúrgiques de petita estada, de gran escala, dependències per fer diàlisi, per fer tot el que són tractaments d'imatge, TACs, etc., espais de maternitat, és a dir, podran néixer nens i nenes en aquest hospital. Per tant, estem parlant d'un hospital d'una magnitud molt, molt important, i que a més, ja ho comentàvem ahir, serà una centralitat nova en el sud de la comarca del Vallès, molt potent, segurament la més potent que hi haurà, un espai en el qual generarà unes dinàmiques econòmiques al voltant molt, molt potents, generarà molts llocs de treball, i aquestes sinergies que generarà l'hospital també ens permetrà a nosaltres posar una miqueta d'ordre en tot el que és aquest sector que està una miqueta abandonat, i que per tant haurem de repensar el que representa aquesta carretera nacional. La idea dels quatre municipis és reconvertir-la en un espai urbà, que és el que es mereix aquest espai, I a més hem de pensar en què hem d'adaptar i reformar el transport públic, pensant en un equipament que cada dia mourà milers de persones i que, per tant, lògicament és un lloc de centralitat que necessita un mínim estudi, que el planejament ja ho fa, però que nosaltres volem més enllà, bé, anar més enllà, sobretot en el que fa referència al transport públic.
Feia la referència a la Nacional 150 i també van anunciar un compromís per part de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, no?
Sí, nosaltres ja vam fer fa unes setmanes una reunió amb el conseller Joaquim Nadal, els quatre alcaldes, per comentar-li la idea, no? La idea és que aquesta via tingui un caràcter de via urbana, que no sigui una carretera nacional, amb la qual cosa ens permet a l'Ajuntament, als ajuntaments, poder intervenir. En aquests moments la titularitat és de la Generalitat, nosaltres no podem fer res, tenim el gremi de comerciants de Cerdanyola i Ripollet de la carretera nacional, que és una reivindicació històrica per poder convertir aquesta carretera en una via molt més urbana. El projecte ja el tenim fet, perquè ens ho va fer l'àrea metropolitana, i ara el que volem és que justament aprofitar la instal·lació d'aquest equipament perquè des de Santa Maria de Montcada fins al nostre ambulatori, al CAP 2, sigui un espai de continu urbà, amb la qual cosa sigui un espai per poder caminar, per poder passejar, i no hem de despreciar que moltes persones accediran a l'hospital caminant, i per tant hem de facilitar que això sigui així.
Senyor alcalde Juan Parralejo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat de primera mà les novetats respecte a aquest hospital.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
El 91.3 Info.
El Partit Popular de Ripollet ha manifestat en un comunicat de premsa el seu malestar amb els dos partits polítics que formen l'equip de govern, ja que consideren que estan utilitzant els mitjans de comunicació com a eina de propaganda política.
D'altra banda, els populars també han declarat que han iniciat un procés de diàleg amb l'altre grup de l'oposició per fomentar plegats mitjans d'informació i no pas de propaganda política.
El passat dissabte, uns 50 membres de les candidatures alternatives del Vallès es van trobar a Castellà amb l'objectiu de fer balanç dels dos darrers anys de legislatura. De forma unànime, els presents van valorar positivament l'experiència i la feina feta, tot i la complicació del projecte per les diferents característiques dels grups que en formen part.
Així han fet bona valoració del seu treball a l'hora de crear un pla d'infraestructures comarcal alternatiu als oficials, així com de les campanyes a favor dels camins rurals i els carrils bici, el rebuig a la LEC o la campanya Catalunya lliure de bosses, entre d'altres. També es va aprofitar la reunió de dissabte per mantenir una reunió dels 14 regidors que les CAP tenen repartits pel Vallès per acabar de redactar un document de posicionament sobre l'habitatge que ja porten treballant durant uns mesos, així com per solidaritzar-se amb l'estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona en vaga de fam.
El proper dilluns 23 de març s'inicia el període de presentació de sol·licituds de preinscripció pels alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria pel curs 2009-2010. El termini finalitzarà el proper 2 d'abril. Enguany, com a novetat, la preinscripció no realitzarà el centre cultural, com fins ara, sinó que cal presentar-la als centres escollits com a primera opció a la sol·licitud o via internet. A més, enguany, a cada centre de primària s'ha vinculat un institut públic al que els garanteix una plaça de primer d'ESO.
Per tal d'ajudar els pares i mares a escollir el centre on els seus fills iniciaran P3 o primer d'ESO, tots els centres educatius han realitzat jornades de portes obertes. A més, la regidoria d'educació, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, ha organitzat diverses trobades educatives per a pares i mares. I és que, tal com va explicar ahir dijous en roda de premsa la regidora d'educació, Maria del Mar Viera, aquest procés és molt important per a les famílies.
El procés de preinscripció és un procés amb molta importància i amb molta càrrega per part de les famílies. Per què dic això? Doncs, bueno, en el cas de l'inici d'un nen a P3, és a dir, que vagin a les escoles, doncs, bueno, és un canvi no només pel nen, sinó també per les famílies. I en aquest sentit, doncs, les famílies s'han de sentir recolzades, ja no només per l'Ajuntament, sinó també pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que, com ells saben, estan a la seva disposició.
Viera va destacar com a element principal per aclarir qualsevol dubte dels pares i mares sobre els centres la importància de les jornades de portes obertes que s'han realitzat.
És la manera de conèixer el centre, és la manera de conèixer on aniran els nostres fills, és la manera de conèixer l'entorn que tindran a partir d'aquest setembre, i és el moment de fer preguntes, de conèixer, d'esbrinar, etc. I creiem que els processos de portes obertes són molt importants.
La regidoria d'Educació ha adreçat una carta a totes les famílies amb infants que han d'iniciar P3 el curs vinent, on proporcionen informació sobre el calendari de preinscripció i matriculació, els horaris de cada centre, el plànol de zones escolars, així com els criteris de baremació. Enguany la preinscripció es farà als centres escolars que siguin escollits com a primera opció a la sol·licitud, tal com ho explicava la regidora d'Educació.
Recordem que aquest any, i a diferència d'altres anys, les preinscripcions, en comptes de fer-se al centre cultural, totes, com fèiem fins ara, es faran a cada centre que es posa com a primera opció a la fulla de preinscripció. Això és diferent aquest any i ho és perquè directament des del Departament d'Educació de la Generalitat així ens ho han indicat. Les preinscripcions s'han de fer als centres i a partir d'ara doncs així és com es farà.
Pel que fa a les places ofertades, Ripollet compta amb 475 places de P3. Tot i que hi ha 517 nens empadronats que van néixer l'any 2006, la previsió d'Educació és que no calgui habilitar cap aula més tenint en compte l'experiència d'altres anys. Els fulls de sol·licitud es poden trobar a la web de la Generalitat, als centres educatius o a la regidoria d'Educació. Quant a l'educació secundària, una altra de les novetats d'enguany és la vinculació dels centres educatius de primària a un dels centres de secundària del municipi. Pilar Teruel, tècnica d'Educació, explicava què suposa aquest canvi.
La vinculació el que garantitza és que tots els nens que fan sisè en aquestes escoles tenen garantida una plaça de primer de l'ESO a l'escola vinculada. Que una altra cosa és que la demanin o vulguin un altre institut, però tenen garantida una plaça a l'escola vinculada. Igualment, si tenen un germà que va en Lluís Companys, per exemple, i volen entrar a l'Escursell, també té punts per germà. Qualsevol escola de primària que tingui un germà a l'escola vinculada de secundària també té punts per germà.
Pel que fa a les llars d'infants, la preinscripció es realitzarà del 4 al 15 de maig al Centre d'Interpretació del Patrimoni. La de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà serà de l'11 al 22 de maig. I finalment, la preinscripció dels cicles formatius de grau superior caldrà fer-la del 25 de maig al 5 de juny. D'altra banda, el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet torna a convocar un any més les ajudes a les famílies per al servei de menjador i l'adquisició de llibres i material escolar. La presentació de sol·licituds d'aquestes beques adreçades a famílies amb dificultats econòmiques i socials i fills a cicle inicial i primària es farà del 23 de març al 9 d'abril a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Els impresos es poden trobar als centres educatius, a serveis socials, al carrer de la Salut 1, a l'OH i a la secció de tramitacions de ripollet.cat. Ahir la tarda es va presentar al Centre Cultural l'estudi Els usos lingüístics a la retolació comercial de les poblacions de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat. En total s'han observat els rètols de 3.538 comerços i s'ha valorat la presència del català, l'evolució de la retolació des de 2002 i l'aplicació de la Llei de Política Lingüística.
En general, l'estudi s'ha valorat de forma positiva i demostra que el conjunt de municipis que configuren el Consorci de Normalització Lingüística Vallès Occidental 3 mostren un ús correcte del català en la retolació comercial. Així ho explicava una de les responsables de l'estudi, Maica García.
La valoració en general és molt positiva, i a veure, somiàvem amb que el resultat fos positiu després de la feina feta, de l'esforç del centre i dels tècnics i dels ajuntaments de comerç en aquest sentit per informar i fer difusió de la llei, però la valoració és molt positiva. És molt important també per nosaltres, i suposo que els que treballeu en l'àmbit del comerç també són dades que us poden ser d'ajuda, el fet d'obtenir dades de dos períodes ubicats en la història en moments diferents, no? Vull dir, abans de l'aplicació de la llei i després de l'aplicació de la llei, i a més quan aquestes dades són positives.
Pel que fa a Ripollet en concret, un 62% dels comerços tenen en el seu rètol principal en català, el que suposa un augment respecte al 51% de l'any 2002. Amb aquesta dada, Ripollet està en segona posició pel que fa a les poblacions que pertanyen al Consorci, per darrere de Sant Cugat, però amb millors resultats que Montcada, Cerdanyola, Barberà i Badia.
Pel que fa a l'adequació a la Llei de Política Lingüística, un 74,4% dels comerços a Ripollet s'adequen a aquesta norma, en contra del 25,6% que no ho fa. El municipi amb més adequació a la llei és Sant Cugat, amb un 88,4% dels comerços, i el que menys Badia, amb un índex del 62,4%.
Maria del Mar Viera, regidora d'Educació i de Polítiques d'Igualtat de Ripollet i presidenta del Consell del Centre de Normalització Lingüística Vallès Occidental 3, va destacar la importància de la llengua en una ciutat.
Quan arribes a una ciutat, el primer que et crida l'atenció és els rotos, no? Allò que posa a les parets i que moltes vegades està enllumenat i crida l'atenció. És la manera que té la ciutat de presentar-se. Quina millor manera de fer-ho que fer-ho amb la nostra llengua, amb el català. amb el català, que és el que representa el que nosaltres som. En realitat, el català és el que porta tota la nostra empremta, i nosaltres d'ella, i nosaltres de la llengua. I això és maco, i això és maco que ho vegin aquells que venen nous, aquells que ja estan aquí i que, bueno, no han tingut l'oportunitat d'aprendre aquesta llengua i de fer-la servir, o d'aquells que l'estan aprenent i la veuen escrita, i que, com sempre, doncs, els hi queda.
A l'acte va assistir també Bernat Joan, secretari de Política Lingüística i president del Consorci per a la Normalització Lingüística.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, van rebre ahir dijous a la sala de plens de l'Ajuntament un grup d'alumnes de l'Institut Can Mas i els seus companys d'intercanvi d'un institut francès de la regió de Toulouse.
Una trentena d'alumnes de francès de tercer i quart d'ESO de l'IES Can Mas participen aquest curs en aquest projecte d'intercanvi en xarxa de la Generalitat de Catalunya. Rocío Domínguez, professora de francès de l'Institut i coordinadora del projecte, explica d'on sorgeix aquesta iniciativa i el perquè del seu èxit.
Hi ha una plataforma europea que es diu eTwinning, no? Agermanament electrònic, que posa en contacte profes de tota Europa en el marc, per exemple, d'intercanvis com Enius o altre tipus de projectes. I jo simplement el que faig és un intercanvi que dura, doncs això, un any, entre que t'escrius unes cartes i després vas al poble i reps tu a casa teva. I jo vaig fer servir aquesta plataforma per posar-me en contacte amb diferents profes, i després és una mena de viatge que és un èxit segur també, perquè les famílies, els nanos que viatgen, que s'atreveixen a fer aquesta mena de cosa, pues tenen una ment bastant oberta i són bastant tolerants i vamos, són la crem de l'institut, i per això sempre funciona bé.
Durant 4 dies, els joves, a més de conviure a casa dels propis estudiants, estan realitzant sortides per conèixer Barcelona i les seves rodalies, així com activitats de convivència a l'institut.
Pues ha estat de 4 dies, 4 nits, més aviat, 5 dies, i han visitat Barcelona. Hem aprofitat les gincames que tenim muntades a l'institut, que ja fem amb altres alumnes de l'institut, que funcionen, per fer-los conèixer la Barcelona gòtica i la Barcelona modernista. Venen encantats amb la idea de Gaudí i aquests edificis. I després un altre dia han volgut anar a la platja, i ells venen d'una regió molt i molt rural. Llavors, una mica és el canvi de país i de llengua i de cultura, i a més, pues això, un espai totalment urbanitzat i molt, pues això, molt dens, i veure una mica la diferència de forma d'estil de vida comparant amb el seu medi tan rural.
Els joves ripolletens aniran a França el proper mes d'abril, on visitaran Toulouse en l'any de l'astronomia i diverses ciutats de la regió del Gers, acompanyats pels estudiants francesos.
Esteu escoltant Info. Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat dilluns 16 de març es va posar en marxa el darrer dels tallers que la Regidoria de Serveis Socials ha organitzat en el marc del programa Gent Activa. Més d'un centenar de persones grans al municipi estan realitzant algun dels tallers de memòria, country o iniciació a internet, que es desenvolupen al Casal d'Avis i al Centre Cívic Can Mas.
Pel que fa als tallers de memòria, actualment s'estan impartint 3 simultanis amb 61 persones inscrites. El taller de country que es realitza al Casal d'Avis s'han apuntat un total de 43 persones. Com que el grup és de 25 alumnes, 18 han quedat en llista d'espera. Algunes de les participants del taller ens explicaven minuts abans de començar per què s'han apuntat.
Ay, porque me encanta. Me encanta el baile y me encanta bailar y pasármelo bien. Yo soy bailadora, soy experta. Yo voy a Barcelona todos los sábados y los domingos.
Porque me gusta el baile y también me salgo mucho el sábado y el domingo al baile.
Per últim, pel que fa al taller d'iniciació a internet, s'han hagut d'organitzar 2 grups en lloc d'un, donat que es van inscriure un total de 15 persones. Els continguts del taller són molt bàsics.
Començat amb el que és la part més bàsica de l'ordinador, el funcionament del ratolí. I més endavant, bueno, la intenció és que aprenguin a moure's per internet, a saber buscar informació, a escriure una carta amb el Word, i a fer servir una miqueta l'ordinador i que li perdin la por a el que és un ordinador. Espero que a les següents classes i tal tenir més, bueno, poder parlar més amb ells i que m'expliquin quines són les seves motivacions, però suposo que, doncs, des de webs de diaris, des de búsqueda de fotos, de paisatges, de webs de receptes de cuina, poesia.
Els assistents al curs busquen principalment passar l'estona i pensen que mai és tard per aprendre coses.
Cuando el tiempo libre poder hacer algo, sí, buscar cosas o...
Bueno, pues sencillamente por curiosidad y bueno, y que sea, siempre hay tiempo de aprender, bueno, Encara que siguis gran, pues mai he estat, ¿no?
Me he apuntado para aprender algo, para siempre internet o cualquier cosa de los ordenadores es bueno y me gusta.
A banda d'aquests tallers i també dins el programa Gent Activa, el Centre Cultural es portaran a terme sessions mensuals de cinema. La primera amb la pel·lícula La vida és bella serà el proper 27 de març a les 6 de la tarda.
El proper 2 d'abril la Biblioteca de Ripollet celebrarà el Dia Internacional del Llibre Infantil en commemoració del naixement de l'escriptor danès Hans Christian Andersen. Ho farà amb una sessió especial de l'Hora del Conte i una exposició de dibuixos. Per parlar de tots els actes que s'han preparat des de la Biblioteca Municipal tenim a l'altra banda del telèfon a la seva directora, Roser Pecanins. Roser, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tots. I bona primavera, perquè comença avui.
Igualment, fa 45 minuts ha començat la primavera.
Molt bé.
Explica'ns una miqueta aquest Dia Internacional del Llibre Infantil. En què consisteix?
Val. Mireu, ja tots sabem, precisament ara que ha començat la primavera, que el mes d'abril doncs, és el mes dels llibres, en què més actes es fan de poesia, de tot tipus d'eventos, diguéssim, literaris, no? I que, clar, el gran dia és el 23 d'abril, que tots el coneixem molt, però potser massa de cara als adults, i en canvi, doncs, anem desconeixent... Bueno, ara ja potser el coneixem una miqueta més, però hi ha un dia, que és el 2 d'abril, que és el dijous, és el dijous 2 d'abril, que es commemora des de fa gairebé 40 anys, a nivell internacional, doncs, una diada, una festa del llibre infantil, eh? O sigui, que a part del 23 d'abril, doncs, tenim aquest temps de recordar molt aquest 2 d'abril, perquè és un dia que fa gairebé més de 200 anys que va néixer un gran conte, un gran escriptor de contes que tots els hem llegit, gairebé tothom hem llegit els contes del senyor Hans Christian Andersen, i en commemoració doncs, amb aquesta data d'aquest naixement d'aquest escriptor, doncs es fa aquesta celebració del 2 d'abril. Nosaltres a la biblioteca doncs, ho estem intentant de promocionar, perquè a nivell internacional doncs, ja hi ha molts organismes que són els que s'encarreguen de promocionar aquesta diada, i doncs a nivell del nostre estat espanyol i llavors doncs aquí a Catalunya el CLICLA, que és el Centre de Literatura Infantil i Juvenil, són els que van promovent i el que ens van fent una miqueta de pessigolles a les biblioteques i a tota la gent que realment estem dins d'aquest món dels infants, doncs que promoguem aquesta diada del 2 d'abril. I per això doncs, des de la biblioteca ens animem i hem fet doncs, adreçar-nos a totes les escoles de Ripollet, també doncs, als esplais, a tothom que estem amb nens, doncs dir-los que s'assumin amb aquesta commemoració.
Com poden participar els nens?
Evidentment, bueno, llegint els contes d'Andersen, i nosaltres cada any, des del 2004, que ho estem organitzant, doncs cada any creem un conte. Enguany doncs, hem escollit el del Rossinyol, el petit Rossinyol, o alguns el conegut per el Rossinyol de l'Emperador. Bueno, hi ha moltes versions. I els nens més petitons doncs els estem dient que ens facin un dibuix d'aquest conte, i si no s'hi troben gaire bé doncs, amb el conte, doncs, que agafin qualsevol altre personatge dels contes d'Andersen, bé sigui l'Aneguet Lleig, la princesa i el pes, o, bueno, en tenim quantitat, no?, que tots hem llegit i que els nens doncs, també coneixen. Per tant, doncs, la participació per aquest dia 2 d'abril des de la biblioteca és fer aquest dibuix d'un personatge dels contes d'Andersen, i si pot ser aquest del Rossinyol, doncs millor que millor. I diem que per als més grandets, a partir de 8-9 anys, doncs també s'hi poden adherir, i seria molt maco doncs, que ens fessin versions, en lloc de dibuixos, doncs versions de contes de l'Andersen, bé sigui d'aquest Rossinyol o d'altres contes que ells sàpiguen, que doncs bé, canviïn el final o que canviïn tot el conte o que facin un petit poema dedicat a l'Andersen. En fi, qualsevol manifestació artística literària doncs és bona per fer que aquest dia vagi endavant, i cada vegada, doncs, a part del 23 d'abril, doncs també tots coneguem el dia 2 d'abril.
Uh-huh. Parlàvem d'aquesta sessió especial de l'Hora del Conte que fareu el 2 d'abril. Suposo que tu mateixa pots aprofitar ara per cridar la participació, perquè aquell dia ja podrem veure, no?, els dibuixos exposats.
Sí, precisament tots aquests dibuixos o bé escrits, doncs els podeu anar presentant a la biblioteca, perquè el dia 2 farem aquesta exposició de totes les obres que hagueu fet. I a més, doncs, a 6:15 hem canviat el dia, perquè ja sabeu que les Hores del Conte normalment a la biblioteca les fem el dimecres, però com que aquest any el dia 2 d'abril cau en dijous, doncs hem traslladat, en lloc de fer el dimecres l'Hora del Conte, aquest 2 d'abril hi haurà una sessió de contes especial, i on s'explicaran contes. Hi ha una sessió, serà una sessió molt divertida, perquè tindrem a la Núria Clemares, que ens explicarà contes al revés, dels quals hi ha una selecció també de l'Andersen, i acabarem aquesta narració de contes al revés amb una explicació del conte molt breu del conte del Rossinyol de l'Emperador. I també, doncs, crec que, perquè tinc alguna campana, m'ha sonat alguna campaneta, que hi haurà algun centre que vol participar en fer alguna lectura de trossets d'aquest conte del Rossinyol, doncs fer alguna lectura també al final de la sessió de contes. O sigui que jo crec que farem un gran homenatge a Andersen i amb aquesta diada internacional del llibre infantil.
Ja ho saben, que serà el 2 d'abril. Doncs Rosa Pecanins, directora de la Biblioteca Municipal, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i segur que en parlarem quan arribi aquest dia tan important.
A vosaltres, i animar a tots que ens estan escoltant, doncs, que participem aquest dia 2.
Perfecte, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Adéu, bon dia.
El passat dimarts el Centre Cultural va acollir una xerrada sobre la maternitat d'Elna. L'activitat inclosa en els actes del Dia de la Dona va comptar amb la presència de l'autora del llibre, Assumpta Montellà.
La maternitat d'Elna descobreix un dels capítols més dramàtics, tendres i desconeguts de la nostra postguerra, tal i com explicava als micròfons de l'Info la mateixa Assumpta Montellà.
Doncs la maternitat d'Elna va bàsicament de la història d'una noia molt jove que amb només 25 anys, l'any 1939, va ajudar les dones embarassades que havien marxat de la Guerra Civil Espanyola cap a França. Estaven recloses en uns camps de concentració francesos en molt males condicions, se'ls hi morien les criatures, no tenien aigua, no tenien menjar, i aquesta noia, l'Elisabeth Aidenbench, que és la protagonista de la maternitat d'Elna, doncs va ajudar ni més ni menys que 597 dones embarassades. Gràcies a la seva gesta, aquests 597 nadons avui encara són vius.
Eren els fills de les exiliades catalanes i espanyoles que malvivien en condicions penoses en els camps de refugiats republicans de Sant Cebrià de Rosselló, Argelers i Ribesaltes, i que van tenir la sort de ser acollides a la maternitat que va crear Aidenbench. Montellà també va afegir que la maternitat d'Elna és una història de dones, i per això és important que s'emmarquin els actes del Dia de la Dona.
Tot plegat va ser conduït per dones, va ser impulsat per dones, i van lluitar fins al final les dones pels seus nadons, no? I està molt bé que quedi emmarcat dins la jornada del Dia de la Dona Treballadora, perquè li escau perfectament, tot i que també s'ha de dir que el Dia de la Dona Treballadora no només hauria de ser un dia, sinó que quan l'hem de reivindicar vol dir que no anem massa bé, sinó que el que hem d'intentar és que el paper de la dona, sovint invisible i a la història encara més, doncs, sigui determinant, i que no calguin, doncs, dies reivindicatius, sinó que sigui cada dia el respecte cap a la dona.
D'altra banda, el proper dimarts a les 6 de la tarda al Centre Cultural es realitzarà una sessió del Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula El Jardín de l'Alegria, l'últim acte inclòs en el programa del Dia de la Dona.
Sota l'auditoria i direcció de Jordi Casanovas, aquesta nit arriba al Teatre Auditori de Ripollet La Ruïna, una comèdia protagonitzada per personatges que afronten un daltabaix econòmic de maneres molt diferents. La parella protagonista, la Sílvia i Antoni, es van distanciant a mida que els problemes monetaris augmenten.
Ell té una feina que no li agrada per poder construir una vida en parella, i ella, artista conceptual, es compromet a presentar un projecte a subvenció, però no n'està convençuda. El contrast entre la seva manera de reaccionar a les seves preocupacions i els seus sentiments construeixen una història simple i fantàstica al mateix temps. Els intèrprets d'aquest espectacle són Roser Blanc, Clara Cols, Borja Espinosa, Mireia Fernández, Pablo Lamers, Sergi Matamala i Alicia Puertas. L'obra començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
El passat divendres 13 de març es va presentar al Centre Cultural la primera associació de Ripollet en defensa dels animals de companyia i d'ajuda als animals abandonats. Un dels objectius d'ARAC és el control de les colònies de gats per evitar la natalitat massiva i la propagació de malalties.
Des d'aquesta associació volen educar la població respecte a la responsabilitat que implica tenir un animal de companyia i a què s'ha de fer amb els animals que viuen al carrer. Així ho explicava durant la presentació la presidenta de l'entitat, Elisabet Álvarez.
Que neix amb la idea de, o la iniciativa de conscienciar sobretot a la població de la problemàtica que hi ha en aquest aspecte. Siguin gats, gossos, és igual. Dependentment de l'animal que hi hagi, tenim molts animals al carrer abandonats que estan deixats a la seva sort i nosaltres el que volem és ajudar-los. Volem començar sobretot, el nostre primer punt seria controlar les colònies de gats. Controlar-les per evitar que creixin massivament.
Des de l'Ajuntament de Ripollet, la primera tinenta d'alcalde, Rosa Maria Martín, assegurava que la presència d'ARAC serà molt important al municipi. L'escoltem.
Per això la vostra ajuda serà segurament molt important per poder intentar millorar la vida d'aquests gats i també a l'entorn, que segurament aquestes colònies fan que tinguin problemes en tots dos sentits. I dir-vos que tindreu el recolzament de l'Ajuntament, que ja parlarem amb vosaltres tranquil·lament, per veure com podem ajudar com a administració. Estem oberts a qualsevol proposta que feu i us desitgem doncs que treballeu molt.
Per participar a l'associació ripolletenca d'animals de companyia es pot fer com a soci amb una quota semestral que servirà per a donar atenció veterinària i alimentària als animals. També es pot participar com a voluntari donant pinso, controlant alguna colònia de gats, portant els animals al veterinari o acollint temporalment cadells a casa. Finalment també es poden fer donatius puntuals, tant econòmics com de medicaments o pinso.
El 91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres a les 10 del vespre al Teatre Auditori és hora de teatre amb l'estrena de La Ruïna. El preu de les entrades és de 15 euros. Dissabte a les 12 del migdia els més petits fem dissabte amb l'inici de la primavera. Serà la Biblioteca Municipal a càrrec de Franzina. I el mateix dissabte a les 6 de la tarda l'Associació Rociera Alegrías del Sur ens convida a la lectura del pregó de Setmana Santa. Serà al Centre Cultural. I al vespre a la festa, com sempre, a la penya flamenca La Macarena a partir de 11:15 de la nit i a les 11 balla el pavelló Joan Creus. El proper dimarts 24 de març més activitats de la gent activa amb sessió de cinefòrum a les 6 de la tarda al Centre Cultural amb la pel·lícula La vida és bella. I finalment dimecres l'Associació de Veïns de Maragall i Sant Andreu organitzen la tarda poètica. La trobada consistirà en una lectura de poemes a càrrec de diferents autors i començarà a 6:45 del vespre al local de l'Associació de Veïns de Maragall, al carrer de Maragall, número 7.
Esteu escoltant Info.
I passem a conèixer l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem. El club de futbol Ripollet i la penya deportiva Pajaril es troben en bones posicions.
Després de les victòries del Ripollet 2-1 contra el Palau de Plegamans i de 3-1 de la penya deportiva Pajaril contra el Parc, fa que els homes de Jordi Muñoz passin a ocupar el lloc número 2 i els homes de Javi Varela els tercers. A partir d'ara, cada partit pot ser una final. Si volen conservar els llocs de promoció per l'ascens, el Ripollet té que jugar i ha de guanyar al camp del Parets, que està a la zona de descens directe. Mentre que la penya deportiva Pajaril també tindrà un difícil partit i serà el camp del Mirasol, que és 6è.
El futbol sala Ripollet cada dia més a prop del descens.
Aquesta setmana la notícia més positiva del futbol sala Ripollet és que el seu entrenador Antoni Estremera ha sigut pare d'una nena i en el dia que l'equip perdia per 3-3 sense que ell no es pogués estar a la banqueta els seus jugadors no van poder doncs, ajudar, no? Aquesta setmana té jornada de descans, però la següent tindrà la visita del rival que està en zona de perill, com és l'equip del Montcada, que està en zona de descens directe. El Ripollet ara ocupa el lloc número 13, que està a dues derrotes d'ocupar lloc de descens directe, ja que els tres últims perden la categoria de la Primera Nacional.
Bon moment pels equips del bàsquet Gasó.
Sí, perquè estem a la jornada número 22 i els dos equips mantenen les seves bones aspiracions, com a mínim per fer el play-off per l'ascens a la tercera categoria. El Gasó Caixa Girona és tercer del grup, el grup segon a un punt del segon i a quatre del primer, amb un partit menys, i aquesta setmana juga a la pista del Sant de Barbeto, que és 6è. A l'altre equip, l'Avell Gasó, és segon del grup 5è, està a sols un punt del líder, que és l'equip de Joventut Les Corts, i aquest cap de setmana tindrà un encontre més fàcil perquè jugarà a la pista del Pedagogium. de Badalona, que és penúltim del grup, i el pitjor dels dos equips és que el reglament mana que per pujar de categoria tenen que tenir alguns equips de base, cosa que cap dels dos equips tenen.
I quin serà el convidat de l'Infosport d'avui?
Doncs dos jugadors de l'equip infantil del Club Bàsquet Ripollet, Àlex Navarro i Mario Sepulvera.
Recordem que poden seguir tota l'actualitat esportiva aquesta tarda a partir de les 7 a l'Infosport amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies.
Bona tarda. Setmana.
Igualment.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Potser no en sents, però hi som. Potser no te n'has adonat, però sense la teva ajuda segur que no hi seríem. Fes-te soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92.
Com acabem de sentir, Creu Roja ha endegat una nova campanya de captació de fons i també de voluntaris. Des de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, també s'està treballant en aquesta direcció per tal de fer front a la tasca que actualment realitzen en diverses àrees, com la formació, l'ajuda a persones discapacitades, la infància amb dificultats socials, les persones grans, immigrants o la protecció i millora del medi ambient, entre d'altres. Per parlar de la seva feina, també com no, de les seves demandes i necessitats, avui a l'Info comptem amb nosaltres amb César Martínez, director tècnic, i amb Francesc Roset, que és el president de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Suposo que la captació de voluntaris i també de socis és una necessitat contínua, no?, per a Creu Roja.
Doncs, pues, efectivament, o sigui, nosaltres... els nostres pilars són, per una banda, els voluntaris, com sabeu, i l'entitat se centra vers la força del voluntariat i la dedicació del seu temps en ajudar amb altres, però per altra banda, naturalment, els socis, que és una altra peça indispensable i de què també ens sentim molt orgullosos, donat que són unes persones que confien plenament en nosaltres i depositen uns diners i diuen, bueno, aquí teniu, a veure si els feu servir bé i que arribin el millor possible, no? I per això que també és una part, bueno, fonamental, no?
Mm-hmm. Quants socis i quants voluntaris hi compteu ara mateix a l'Assemblea?
Doncs mira, a l'Assemblea comptem amb 225 voluntaris i 1.800 socis. Per tant, és una quantitat que ja és prou important, però justament això genera que, bueno, que en fem moltes coses, però en volem fer moltes més o poder oferir moltes més a les persones que ho necessiten, i per això contínuament pues, demanem l'ajuda a més gent. Mm-hmm. I també n'hi ha gent que, per altra banda, per els motius personals que siguin, pues, igual ens deixen, i per això contínuament hem d'anar renovant.
De tota manera, tenint en compte avui dia, no?, aquesta societat tan materialista i tan egoista que tenim, sembla difícil que aconseguiu captar tanta gent, no?, que us ajudi. Encara que no sigui suficient, eh? Ho deixem clar. Però sembla difícil.
És difícil, però afortunadament encara hi ha gent que creu en la solidaritat i que té ganes d'ajudar les persones més desafavorides, de manera que aquesta gent d'una manera o altra està bé amb Creu Roja o amb altres organitzacions no governamentals, col·laborant d'algun tipus, d'alguna manera, o bé fent tasques activament, o bé aportant una quantitat per sostenir la institució, que és el que ens passa a nosaltres. El soci contribueix de manera decisiva a sostenir, per una banda, la institució, i per altra, part dels seus diners, la major part dels seus diners, els diners que porta, van destinats a activitats per els col·lectius i persones més vulnerables del nostre entorn, és a dir, Cerdanyola, Ripollet i Montcada. Llavors, sí, home, jo penso que en tres poblacions com Cerdanyola, Ripollet i Montcada és un número important, els socis que tenim, però podria ser més elevat, és un percentatge petitet.
Vosaltres ara mateix quines necessitats teniu actualment per cobrir tots els serveis, que en són molts i ara en parlarem, que desenvolupeu a l'Assemblea?
Doncs bé, amb aquesta gent que hi tenim, doncs això, ja cobrim molts dels serveis, però estem preparant nous projectes doncs lligats amb la llei de dependència, amb les persones grans, amb la infància, amb problemes de joves que surten i que realment doncs, necessiten més voluntaris i també doncs, amb perfils nous, donat doncs, això, no? Que hi ha persones que igual doncs, li agrada una cosa o s'apunten per una cosa determinada, però n'hi ha altres que potser no troben el seu i per això intentem també tenir tota una cartera de coses, diguéssim, a poder fer. Quan la gent vingui a l'organització doncs, tingui la possibilitat de doncs, treballar amb el col·lectiu que li agradi, no? Per altra banda, amb això dels socis, doncs naturalment, si tenim més socis, doncs més coses podrem fer, no? I de fet hi ha una cosa molt, bueno, a mi particularment em fa gràcia, però dic que està molt ben pensat, i és que la campanya que fem ara se'n diu dels invisibles. Diu, potser no els veus, però hi som. O no ens veus, però hi som, no? I aquí a Ripollet, per exemple, no? I això tant val pels voluntaris com pels socis, que diuen, bueno, escolta, hi ha 400 famílies que estan aquí recolzant a la Creu Roja, a Ripollet concretament, i que no els veus, i dius, ostres, i sembla que no, però 400 famílies que aposten per nosaltres, doncs és una quantitat considerable que d'això, no?, que confiïn. I en voluntaris i igual, no? I això, n'hi ha coses que se'n fan i que no es veu amb un cotxe, amb una creu o amb una bandera, però tenim alguns voluntaris que venen i van i acompanyen amb un discapacitat a la piscina perquè pugui realment gaudir del bany i tal, i bueno, i això no es veu, però és una acció superimportant i molt important per a aquesta persona discapacitada, no? Doncs aquí està lo brillant i lo maco de tot això, no? Però per això es diu aquesta campanya dels invisibles, no?
Invisibles, però molt necessaris. Parlàvem de totes les àrees a les que vosaltres hi treballeu, amb tots els col·lectius, parlem també de formació. Ajuda a persones discapacitades que comentàveu, infància amb dificultats, persones grans, immigrants. Hi ha molta gent que necessita ajuda. Realment, un voluntari, què pot fer amb tot aquest col·lectiu? Suposo que moltes coses.
Sí, pot fer moltes coses. Bueno, el voluntari...
Tot i que, clar, parlem de voluntaris que no tenen formació, per exemple, no?
Bueno, en principi no és exactament així. El voluntari ingressa per ingressar a Creu Roja i considerar-se voluntari de ple dret, fa una... Només entrar se li exigeix un petit curset de formació bàsica, on se li diu el que és Creu Roja, com està estructurada a nivell internacional, a nivell local, quines activitats desenvolupa Creu Roja a nivell internacional i a nivell local, i bueno, a partir d'aquesta formació ja és voluntari de ple dret. A partir d'aquí també la Creu Roja dona formació en quantitat, en àrea social, en drets humans i dret internacional humanitari, en molts àmbits, i el voluntari es dirigeix, es pot formar, si ell vol, en una determinada àrea que li agradi, o bé en diverses àrees. Impartim cursos de socorrisme bàsic, de socorrisme aquàtic, en fi, sí, nosaltres en principi és una norma de la Creu Roja, el voluntari ha d'exercir la seva activitat després de ser format en aquesta activitat. És a dir que penso que no és simplement dir, oh, jo vull ser voluntari, vull anar a ajudar. No, el voluntari va a ajudar quan sap el que es porta entre mans.
Aquesta és una dada molt important. Això vol dir que teniu una gran tasca a nivell de formació, no?
Sí, i tant. I encara ara, a partir d'ara, encara se li dona més importància. Per exemple, no sé si se sap que la Creu Roja Espanyola es reuneix en assemblea en general cada 4 anys, i d'aquesta assemblea surt un pla d'acció. Ara el pla d'acció que està vigent és el de 2007 al 2011, que va sortir de l'última, de la 6a Assemblea General de Creu Roja Espanyola, i l'hem adaptat a Catalunya, i bueno, una de les principals mandats que va sortir d'aquesta assemblea és la formació de tots els membres de l'institució, no només dels voluntaris, sinó dels tècnics, dels treballadors de Creu Roja, dels propis membres dels comitès directius, que també són voluntaris. Uh-huh. Aquí aprofito per dir que a vegades em pregunten: ets president de Creu Roja? Deus tenir un bon sou. Els presidents i els membres del comitè de Creu Roja no cobren absolutament res, som tan voluntaris com els altres, tota la tasca que fem és absolutament voluntària. Bueno, vull dir, insisteixo que la formació és un dels principals objectius d'aquest pla d'acció 2007-2011.
Això vol dir que els voluntaris que es presentin, els que vulguin ser voluntaris, han de saber que no, els requeriments són mínims, no?, en quant a edat, en quant a tenir coneixements de la tasca, però que sí que els requerirà que prèviament siguin formats, no?
Doncs sí, això, el que passa que n'hi ha formacions molt més simples, o depèn per l'activitat que has de fer, i altres que necessiten una reglamentació determinada, no?, i una formació determinada. I, per exemple, pues n'hi ha coses que fem que poden ser això més senzilles, fer un acompanyament d'una persona gran, al metge, a lo millor, doncs per això, pues clar, es necessita... a part d'aquesta formació bàsica, doncs a lo millor es necessita, pues, això, que siguis una persona responsable, que bueno, també es passen aquests criteris, no?, amb una entrevista personal, i la intenció i disposició de la persona, i potser la formació és molt més petita, tot i que així al llarg de l'any anem fent formacions de reciclatge, de com poder ajudar la gent, de com entrevistar-se amb la gent, de com relacionar-te, això també anem fent formacions de reciclatge. I en canvi n'hi ha altres serveis, doncs per exemple per fer un servei de socors dels que fem, i habitualment que hi veieu, doncs les persones que hi van, tot i que siguin voluntàries, però tenen perfectament la formació i la reglamentació que han de tenir, i això han de fer un procés de formació per tenir els seus títols, i tenen el mateix com les ambulàncies professionals que veieu del 061, doncs els nostres també, i de fet molts dels que hi ha a les ambulàncies professionals provenen de la Creu Roja, s'han format a la Creu Roja o han fet la seva activitat prèvia a la Creu Roja.
Mm-hmm. Vosaltres vau començar com a voluntaris?
Doncs sí, i bueno, el francès ho continua sent, i jo he tingut a més l'oportunitat de tenir aquesta direcció tècnica, però de fet paral·lelament porto 36 anys de voluntari des que era petit.
Déu-n'hi-do.
I jo ja corria pels carrers d'aquí de Ripollet amb el meu pare de la mà doncs de voluntari fa molts anys.
Quines tasques suposo que heu desenvolupat? Bueno, de tot, no?
En el meu cas, jo tinc una petita frustració, perquè realment no fa tants anys que sóc voluntari, només fa uns 20 anys. Vaig descobrir Creu Roja una mica tard, i tampoc poc ho vaig fer com a voluntari, vaig ingressar no com a voluntari de base, sinó ja com a vicepresident. No sé si també sabeu que en les eleccions, quan es fan eleccions de comitès de direcció, primer s'escull el comitè, i aquest comitè proposa a unes persones que desempenyaran el desenvoluparan el càrrec de president i vicepresidents, i a mi doncs em van venir a buscar per oferir-me a un dels càrrecs de vicepresidència, de manera que bueno, no he sigut un voluntari pròpiament de base aquí.
Però ara està treballant molt, oi?
Bueno,
Déu-n'hi-do, no?
M'he implicat molt, sí, m'hi vaig implicar molt. No, a mi no m'agrada tenir un càrrec simplement per figuratiu, no m'agrada tenir cap un càrrec figuratiu, i llavors m'he format, m'he implicat i he fet moltes activitats, des de marxar a fora en alguns països durant curts períodes de temps, però he sortit i mira, i ara mateix acabo de venir de Madrid d'un curs.
O sigui que també es formen des de dalt. Moltíssimes gràcies, ho sento moltíssim perquè se'ns ha acabat el temps, se'ns ha acabat l'informatiu i tot. Nosaltres recordem, això sí, el telèfon, el 902-22-22-92 per fer-se soci, i si no, el més fàcil és anar a l'Avinguda Creu Roja, que ja saben on està l'Assemblea Comarcal de tota la vida, com diu la gent, perquè hem de recordar que són 90 anys ja treballant a la nostra comarca. Com dèiem, el president de l'Assemblea Comarcal, Francesc Rosset, i també el César Martínez, que és director tècnic. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
L'any vinent, si en parlem, que hagueu augmentat molt els socis i els voluntaris.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Gràcies.